Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Notícia que acabem de saber. Israel ha fet públic converses i fotos en què culpa la jihad islàmica palestina del bombardeig a un hospital de Gaza. Almenys 500 persones haurien perdut la vida, entre ferits i també refugiats que s'hi allotjaven després de marxar de casa seva. El País assegura que les proves, com dèiem, mostren que un coet fallit de la jihad islàmica hauria impactat contra aquest equipament sanitari situat a l'Ahli, a la ciutat de Gaza. Recordem que ni Hamas ni tampoc Israel en reivindiquen l'autoria, sinó que fa poca estona ja s'acusaven mútuament d'aquest atac, un dels més mortífers. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, remarca que els hospitals no poden ser objectiu d'atac i també fa una crida a la població civil palestina a protegir-se. En una mateixa línia també s'ha pronunciat la delegada de Mitjans Sense Fronteres per Catalunya. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, Milafont s'ha mostrat molt crítica amb aquest bombardeig a infraestructures sanitàries perquè creu que no s'estan respectant els tractats internacionals sobre conflictes armats. Són declaracions a la caravana.
I des de luego para nosotros es clave que bueno, pues no se asedie a una ciudad con tantísima población civil, que no se bombardeen hospitales y todas esas reglas que, como decía antes, de la guerra se cumplan, que desde la comunidad internacional se respeten y, bueno, de alguna manera se pidan a aquellos estados que no las están cumpliendo.
L'ONG, que manté uns 300 treballadors sobre el terreny, xifra ja en 600.000 les persones desplaçades de moment per aquest conflicte. I fa poc més d'una hora ho veiem, el president dels Estats Units, Joe Biden, aterrat a Tel Aviv a bord de l'Air Force One, on està previst que es reuneixi amb diversos mandataris. Biden ha estat rebut pel primer ministre Benjamin Netanyahu i pel president d'Israel, Isaac Herzog. Biden vol evitar així una escalada de tensions al Pròxim Orient pels atacs de Hamas en territori israelià. El líder palestí Mahmoud Abbas ja ha dit que cancela la reunió amb el president nord-americà per l'atac a aquest hospital de Gaza. La cimera prevista a Jordània també tindrà una altra absència destacada, la del rei Abdullah II. No sabem a hores d'ara si Biden es trobarà amb el seu homòleg egipci, Abdel Fattah al-Sisi. En aquest viatge oficial, el president defensarà que Hamas no representa el dret del poble palestí a la dignitat i l'autodeterminació i abordarà les necessitats humanitàries dels civils a Gaza. I conflicte a banda, avancem amb més qüestions a casa nostra. Atenció a totes aquelles persones residents al Vallès, la Selva, el Bages, el Berguedà i la Vall d'Aran. Protecció Civil està aprovant a aquesta hora 21 sirenes de risc químic, a més també d'enviar alertes a tots els telèfons mòbils que hi hagi a hores d'ara a aquesta zona. El simulacre afecta també 6 municipis més per proximitat a les sirenes, que en total sumen 112.000 habitants censats. L'avís i les alertes als mòbils s'activaran, com dèiem, a aquesta hora i serviran per familiaritzar la població amb el consell bàsic en cas d'accident en una indústria química, és a dir, confinar-se el més aviat possible. La prova ja es va fer, recordem-ho, el mes de setembre a Tarragona i Terres de l'Ebre, i es farà també el mes de novembre a l'entorn més proper a Barcelona. A punt d'enfilar les 11:04, esports amb Pol Corredoira.
El Barça continua imparable a l'Eurolliga i va superar el Partizan de Belgrat per 83-92. Es manté invicta a la competició. Va dominar el match sense afluixar en cap moment. La Provítola guiava l'equip sent el màxim anotador amb 20 punts. També gran partit d'Hernán Gómez amb 15 i Satoranski, que va sumar 10 rebots. Els de Roger Grimau guanyaven de 10 al descans i demostren estar en un gran moment de forma amb una actuació sòlida a cada quart. Precisament l'entrenador dels culers va comentar això al final del partit.
Un gran triomf. Guanyar aquí no és gens fàcil, és molt difícil, l'ambient és espectacular, l'equip Partizan, molt bon equip. Bé, molt content, crec que hem fet un partit molt rodó, amb atac, un partit molt bon defensa.
De la resta de partits de l'Eurolliga acabaven amb victòria el Real Madrid al Wizink per 93-79 contra els Alguiris Kaunas, mentre que el Baskonia queia a casa contra el Bayern de Munic per 68-76. Avui serà el torn del Maccabi de Tel Aviv en el seu primer partit des de l'esclat de la guerra a Israel. Viatja a València amb un desplegament sense precedents a la capital del Túria. 700 agents de policia vetllaran per la seguretat del partit en un maig que ha estat declarat d'alt risc.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, una notícia que acabem de saber. El jutge imputa Joan Laporta pel cas Negreira. El magistrat sosté que els pagaments de l'expresident del Barça, Enríquez Negreira, el president, volem dir, actual president, Enríquez Negreira, no han prescrit i, per tant, ampliaria aquesta investigació de l'any 2008 al 2018. Per tant, el jutge, com dèiem, imputa l'actual president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, pel cas Negreira. Una informació que ampliarem als següents butlletins informatius. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Coses quotidianes, amb David Balaguer.
Set minuts que passen de les 11 del matí. David Balaguer.
Què tal?
No has marxat a dormir, eh?
No.
Aquí enxufadíssims.
Aquí, aquí, aquí.
Vinga, va.
Aquí som. A fer les coses quotidianes, que avui parlem d'un tema que m'interessa molt, que és tirar coses. Tirar
Pere,
coses.
Sí. Deixa's dir una cosa, que
sí.
Em resulta molt graciós que avui parlis de coses quotidianes just abans de que parlem d'una obra de teatre. És que tenim actorazos, que venen aquí avui. Avui aquí tindrem Guillem Balart, que és, per mi, dels millors actors que tenim a Catalunya. Paula Amàlia, de les millors actrius que hi ha a Catalunya.
Paula Amàlia ve avui a Ràdio Estel?
Sí.
Te la trobaràs a la sortida.
Oh, doncs a mi m'encanta Paula Amàlia.
I també ve, ni més ni menys, que el director de l'obra de teatre que estan fent al Teatre Lliure, Ferran Utzet, que és aquesta nova obra de teatre que es diu La nostra ciutat, que parla de coses quotidianes.
Ah, mira, perfecte.
Per tant, és que m'agrada molt.
Quotidianitat per partida doble.
Ah, exacte.
La Paula Amàlia,
sí.
A mi m'agrada molt, i un dia me la vaig trobar en una discoteca i jo li volia dir, però no em vaig atrever.
Avui tens una oportunitat. No? A vegades ens parles de les segones oportunitats.
Doncs mira.
La vaig veure allà i dic, hòstia, li vull dir que m'agrada molt. Parlo com a actriu, eh? Estic parlant que m'agrada molt com a actriu.
Sí,
una
sí,
persona que sempre m'ha agradat molt. Totes les coses que li he vist m'han agradat molt. I és allò que li volia dir, però al final no t'atreveixes perquè penses, aquesta noia ha vingut aquí a divertir-se, ara que vagis allà a interferir en el seu divertiment, no té cap mena de sentit.
A vegades passa, però, això, eh?
Sí, passa.
Per cert, ahir que Rosa Renom, he de dir que fa un paperàs amb aquesta obra de teatre, fa un paperàs fins al punt que arriba Paula Amàlia i uau.
Doncs això ho haurem d'anar a veure, eh?
Ho peta molt bèstia.
Ho haurem d'anar a veure.
Sí.
Avui el tema és tirar coses. D'entrada, deixeu-me dir, atenció, que avui arrisco molt perquè he decidit, i ho he fet expressament perquè el cor em vagi una mica sent i està una mica intranquil.
Vinga.
He decidit preparar la secció al mòbil.
Sí.
Jo no practico esports de risc. A mi m'agradaria fer puenting, coses d'aquest tipus, però no m'atreveixo. No m'atreveixo. No? I llavors l'esport de risc que practico és fer la secció al mòbil, escriure la secció al mòbil, en un moment de la meva vida on aquest mòbil de tant en tant s'apaga sol.
Val. Wow.
Clar, per tant, si ara s'apagués sol...
L'hauríem de llançar.
Hauríem d'anar-nos desfent d'aquest mòbil.
Exacte.
Si s'apaga sol, haurem de parlar sense tenir els apunts durant una estona, però bé, després es torna a encendre.
Ens
però
ho farem.
Ja ho sabem fer, això.
Sí.
El món es divideix en dos tipus de persones. Hi ha dos tipus de persones al món, que són les que ho volen guardar tot i no tiren res,
uau,
i els que no volen guardar res i ho tiren tot.
Val.
Vosaltres de quin bàndol sou? Guardar o tirar?
Guardar.
Guardar. No acumular. Guardar i acumular. Tu,
jo
Joan?
Puc ser una mica Doctor Jekyll i Mr. Hyde?
Sí, tant, i tant.
Perquè jo guardo tot fins que de cop em dóna una vena i començo a tirar fins i tot allò que volia. M'és igual, fora tot. Saps?
Sí, sí, sí. Sí.
Em passa molt això.
Sí, això està bé. Que de sobte et sents... Perquè moltes vegades l'amuntegament de coses ens provoca un neguit,
sí,
una sensació dolenta. Llavors, quan ho buides, aquella, la sensació de buidar i quedar-te en un espai diàfan sense
cosa
res...
Nova.
Tranquil·litza molt.
Sí, sí,
exacte,
sí.
Cosa nova. Això és com, per exemple, tu, que vas fer un canvi de look.
Sí.
No? És el mateix.
Exacte.
De vegades, un canvi de look t'allibera. Et deixa com més tranquil, sí, et relaxa. Bé. La qüestió és que...
Tu de quins ets?
Jo, d'acumular.
Tu acumules,
Acumulo moltes coses i algunes molt innecessàries.
Totalment.
De fet, parlem de diferents coses que acumulem, no? Però la qüestió per mi més màgica d'aquest tema, no? He dit això, el món es divideix entre els que ho volen guardar tot i els que no volen guardar res.
Mm-hmm.
La qüestió màgica d'això és que moltes vegades, sota un mateix sostre, hi conviu una parella integrada per una persona de cada grup, tu.
Sí, que és
cosa
veritat,
que
això.
Sembla que no hauria de ser així, no? Clar, és una persona de cada grup que ha de fer autèntics malabarismes per no enfadar-se cada dia.
Mm-hmm.
Perquè és un assumpte aquest que ha provocat més d'un divorci, també s'ha de dir. Tu vols tirar totes les coses, l'altre ho vol guardar tot...
No, ja, aquí... això és un problema.
S'ha arribat a pactar.
Sí, sí. És que hi ha un conflicte. Generalment, sempre passa que un dels dos acaba cedint a mitges,
sí,
però això sí, sempre tots dos defensaran molt aferrissadament la seva opció i els hi costa acceptar la de l'altre.
Mm-hmm.
Tu, si vols guardar coses... no entendràs que algú les vulgui tirar i viceversa.
Clar.
Llavors, aquesta convivència, no? quan conviuen sota un mateix sostre persones que tenen pensaments molt diferents amb aquest tema, és una cosa que, a mesura que la relació avança, i ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, quan una relació avança, què passa? Que es va desgastant. No? Una relació que avança... ho sento molt dir-ho així, fer servir aquest verb, però una relació que avança es va podrint, de mica en mica, de mica en mica. És inevitable, és inevitable. Llavors, a mesura que avança aquesta relació i la convivència es va fent cada vegada més feixuga,
sí,
el tema aquest d'acumular o de voler tirar...
Clar,
fa que la cosa s'acabi desintegrant.
S'acumula.
Exacte. Exacte. Mm. També es va acumulant el desgast i aquesta la paciència no és la
no
paciència
és
no és sí, no és un recipient buit.
No, no,
la paciència
no.
Es va omplint,
clar.
Es va omplint i arriba un punt que vessa. I amb una relació acabada d'estrenar, tu imagina't, una relació que acabes d'estrenar.
Mm-hmm.
Fa fins i tot gràcia conviure amb un pol oposat teu. Jo he vist més d'una vegada aquella
sí.
Típica, el típic dinar, on hi ha una parella que acaben d'estrenar la seva relació, són pols oposats i diu, mira com és, li fa molta gràcia, mira com és, ho guarda tot tu. Té els apunts de GB encara a casa,
diguem-ho
guardats en un
anys.
Armari.
Sí, correcte.
Fins i tot té l'àlbum de cromos de la Lliga 83-84. Hi-hi-ha-ha, no? I el hi-hi-ha-ha és una cosa que es va erosionant fins que un dia no suportes conviure amb tots aquests articles.
És així.
No suportes veure els apunts de GB, no suportes veure l'àlbum de la 83-84. Hi ha gent, aquí arriben ja les primeres frases poètiques del matí, hi ha gent que li agrada viure en un basar de la nostàlgia,
sí.
Núria Ros, per exemple, ella viu en un basar de la nostàlgia, en un museu d'andròmines, no, que tens allà col·locades estratègicament. Tu saps on guardes les teves coses, per exemple?
Em passa que no trobo moltes coses.
Sí,
em passa.
Només el... Ja...
És que és un tràmit dur, aquest. Sí, sí. Però les guardo igual, eh?
Sí, sí, sí.
No crec que canvi mai.
Sense saber on són. No? I de tant en tant obres aquell armari,
sí.
No? Un armari que potser fa dos anys que no obres, o un calaix que fa dos anys que no obres, això passa, i de sobte et trobes allà un fòssil del passat, els fòssils aquests que dius, oh, mira què m'he trobat, això passa de vegades, també quan aixequen el terra del Born, per exemple, fan unes obres i es troben fòssils de fot no sé quants anys, és el mateix. Tenim fòssils guardats als calaixos de casa nostra, que quan els repesques, hosti, fot il·lusió veure una foto, per exemple, de Fotomatón.
Va, sí, va, no, eh?
Clar.
A mi m'agrada molt, perdona, guardar llibretes. És a dir,
amb escrits teus.
Coses que he escrit fa 10 anys i comparar la Núria d'abans amb la Núria d'ara.
I
amb una friqui d'aquestes coses.
I aquests escrits envelleixen bé o quan els llegiu us fa certa vergonya?
Ah, no, a mi m'agrada.
Jo vergonya no, però ric, si és veritat.
Perquè, nano, una vegada...
Sí, perquè dius, ostres, jo sóc molt partidària, per exemple, d'escriure, no? I escriure com em sento en cada moment.
Sí.
Jo sóc la típica que agafo la llibreta, em poso música tranquil·la i començo a escriure com m'he sentit en un dia dolent. I clar, llavors, al cap de 10 anys, llegeixes aquestes notes i dius, ostres, no estava tan malament com em pensava. Sempre es pot anar pitjor.
Mira.
No, però a mi em va passar una cosa, bastant recentment, a més... Vaig anar a casa dels meus pares i vaig estar allà mirant armaris i calaixos i tal. I vaig trobar una carpeta meva de...
Perdoneu, eh?
Sí, què passa?
El jutge del cas Negreira acaba d'imputar el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, en contra del criteri de la Fiscalia.
Vaja. El jutge considera...
És una última hora que han dit els serveis informatius d'aquesta casa.
Déu-n'hi-do, eh?
Que jo acabo de rebre. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Doncs aquest tema passa a ser un gran tema d'actualitat. Mira, ha arribat Pau Amàlia, sí.
Ai,
ha arribat Pau Amàlia, atenció, això es posa seriós. Doncs,
Pau Amàlia, Casagreira...
Molt puntual, sí, sí.
T'està connectat, o què?
Estem guardant coses.
Sí, doncs deia això, que vaig obrir un armari i em vaig trobar una carpeta meva de quan anava a l'institut, imagina't si fot anys d'això.
Uau.
Sí, una mica.
I ja, per cert, l'havia folrat d'una manera molt estranya. Hi havia allà una...
Forraves les carpetes o no?
Sí. I em fotia allà un collage que era massa. I allà hi havia... No s'entenia, perquè hi havia... Per exemple, una imatge de les tortugues ninja, no sé, cosa molt estranya. No recordava que a mi m'haguessin agradat les tortugues ninja. Després hi havia també una fotografia d'un actor de l'època, que era el Rob Love, no sé si el recordeu, i una de la Samantha Fox, que l'altre dia la van entrevistar al Col·lapse, tu. La van entrevistar al Col·lapse, que a mi la Samantha Fox m'encantava, no? I em va sorprendre. Però llavors vaig obrir aquesta carpeta i vaig trobar textos meus i relats meus d'aquella època. Em vaig morir de la vergonya.
Sí?
Em vaig morir de...
A tu et passa, això?
No, era horrorós, aquell text. Però clar, l'havies fet tu fa molts anys. És això.
Era horrorós, aquest text, però per trobar el David Balaguer actual amb uns textos imprescindibles.
Gràcies.
Compreu-li el llibre, sisplau.
El digestiu de la veritat, molt bé, així m'agrada.
Has hagut de passar per allà.
Exacte.
Clar, i tant.
Forma part del teu recorregut. Són els fòssils que dèiem.
Els fòssils.
Aquesta carpeta estava plena de fòssils que em van fer avergonyir una mica, però que em van interessar, i vaig estar una bona estona, i estàs amb un somriure, mentre llegeixes aquells textos. Llavors, això que dèiem, hi ha gent que li agrada viure en aquest basar de la nostàlgia, la Núria, a mi, tu, en èpoques, en aquests museus andròmines, però altres, en canvi, ho volen fer en una mena de solar minimalista, on els records caduquen cada 10 dies.
Sí.
I els volen renovar contínuament. Un record de fa 10 dies
no
ja
record.
Està caducat. És com aquella, quan vas a comprar el pit de pollastre, aquell que venen plastificat, que en 10 dies ja caduca.
Sí.
Allò dura poc. Si no te l'has fotut en 10 dies, ja no te'l fotis perquè ha caducat. Doncs és el mateix, hi ha gent que vol que els records li caduquen cada 10 dies. No volen guardar res de fa un mes.
A mi no m'entra el cap com a record, 10 dies.
Sí, però és que hi ha gent que actua d'aquesta manera, Hi ha gent que només vol present. Hi ha gent que es desfà del seu passat i només vol present, present, present. I llavors una conclusió que no crec que sigui precipitada, que en tracta tot això, és que la persona que acumula és una persona nostàlgica i el que buida és una persona, això, no?, que només desitja present i que no es gira mai per mirar enrere. Que també penso que està bé no girar-se per mirar enrere. De vegades, mirar enrere fot mal, Fot unes fiblades que no són necessàries. Llavors, la pregunta aquesta que ens fem, no?, quan guardes, quantes vegades has fullejat l'àlbum de la Lliga 83-84 que guardes en aquell armari en els darrers 30 anys? Quantes vegades l'has fullejat? Una.
La vegada que te'l vas trobar.
La vegada que te'l vas trobar. Però és igual, perquè a tu t'agrada i et relaxa saber que en aquell armari...
I allò,
Tens aquell àlbum de la 83-84.
És veritat.
Igual que t'agrada, això és igual que t'agrada tenir el telèfon d'aquell company de l'escola, malgrat no li hagis enviat ni un WhatsApp en els últims 10 anys, però t'agrada. T'agrada que hi sigui aquell telèfon al teu mòbil. A tu t'agrada tenir-lo. T'agrada saber que en qualsevol moment li pots enviar un missatge per dir, hòstia, vols quedar per anar a les festes de Gràcia, per exemple? T'agrada tenir aquesta opció. Sí, és que és veritat. L'amic, per tant, l'amic de la infància, a qui no truques mai, és l'àlbum de la Lliga 83-84. És això. El tens allà.
És veritat.
És això. El tens allà, no el visites mai, no el mires mai, però t'agrada saber que hi és, t'agrada saber que hi és.
A mi em passa amb una col·lecció que tinc dels Tintins, que no, t'ho juro, jo soc molt, molt fan, soc molt tintinaire. I fa molts anys que no recupero...
No fulleges cap...
És que... Gloria Ros li encanta que sigui tintinaire.
Les joies, de la Castafiore. No?
Exacte.
Aquell.
Fa anys que no n'agafo un, però sé que els tinc.
Sí.
Igual que jo, que tinc la col·lecció de 10 BDs de Tom Sawyer, dels dibuixos animats que jo seguia quan era petit, i que molts d'ells encara estan plastificats, no els hi ha tret. Que això potser m'ho podria vendre per calés, perquè de vegades
perquè
les coses que estan...
Plastificades compten més,
Són relíquies, després,
Exacte, les relíquies, les famoses relíquies. És una gran paraula, relíquia, per cert, Núria Ros. M'encanta aquesta paraula.
Jo, perdoneu, amb el canvi de generació, jo conservo pel·lícules de Hannah Montana.
Veus?
També, exacte.
I no les llançaré mai,
Són els teus fòssils.
Segur. Les veuran els meus fills i filles.
Segur, fòssils. Segur.
Aquí què passa? Que moltes vegades no tirem perquè fa pena tirar coses.
Sí, molta.
Quan tires uns apunts de literatura catalana de l'Institut a les escombraries...
Sí.
Ho vaig fer fa poc. Vaig a tirar aquests apunts de literatura catalana de tercer de BUP. Tercer de BUP, atenció. Els vaig a tirar perquè ja... És que és igual, no tenen cap mena de... No té cap mena de sentit conservar això. Però, clar, quan vaig tirar aquells apunts de literatura... No, va passar una cosa molt forta.
Que estudiàveu, les homilies d'Organyà.
Recordo ja, sí. És que, a més, és que tot queda tot queda al final difús dins del teu cap que no recordes res. Quan vaig tirar aquells apunts, em va passar una cosa molt curiosa. Quan vaig tirar aquells apunts a les escombraries...
Sí.
Vaig tirar també... un company, el company que seia al meu costat.
No.
El vaig fotre a les escombraries, també, el Montoya, que es deia Montoya, no recordo el nom, però sí el cognom, el Montoya, també va anar a les escombraries amb els apunts de literatura, els dos.
És molt de company que et fa riure a classe, aquest cognom.
Sí.
Del
sí,
típic no? Que no calla, que
era un paio conflictiu, molt agradable, però conflictiu.
Veus?
A mi m'agradava, llavors vaig pensar després, hosti, no hauria d'haver tirat aquests apunts de literatura, perquè quan obria aquella carpeta i veia aquells apunts de literatura, era com, també com si sortís el Montoya i em saludés. Ei, hola. I en canvi, quan els vaig tirar, ja està.
Ja no hi ha
Montoya. Ja no hi és el Montoya. Llavors, acumulem... els acumuladors de coses... Hi ha diferents tipus d'acumuladors de coses.
Sí?
Perquè hi ha els acumuladors de nostàlgia, que dèiem, no? Coses que et remeten al teu passat, coses que et fan recordar moments de la vida, això que dèiem, uns apunts, les pel·lícules de la Hannah Montana, els contes, els llibres del Tintín, els DVDs del Tom Sawyer, però llavors... Hi ha gent que acumula collonades que et regalen que no serveixen absolutament.
Ah, boníssim, això també.
Un clauer de propaganda d'ING. Sí. Pum. Allà foto... Per què guardes aquest clauer? És que no és necessari.
Ja l'he trobat,
Una piloteta antiestrès que et van donar a Càrniques González. Vas anar un dia a Càrniques González, et van donar una piloteta... I la tens allà, també, que dius, per això... És que no l'has premut...
Ah, és que mira l'Andreu.
L'has guardat,
aquestes coses? No, però de cognom es diu González.
Sí. No les...
Càrniques
aquella bola, antiestrès de Càrniques González, no l'has premut ni una sola vegada.
Però va bé.
Però la tens allà,
Per si de cas.
La tens allà ocupant coses. Un pin de l'esbar d'ensaire del Clot, que com va, que no saps ni com...
No t'havies apuntat mai a l'esbar d'ensaire
del Clot. No saps ni com va arribar allà, però hi és, i no el treus d'allà, i va acumulant pols. I clar,
imagina't.
Aquestes cosetes, aquestes andròmines, aquestes relíquies, clar, el pin, la piloteta, el no sé què, van arribant.
Sí, sí.
Van arribant nous objectes i al final tens allà aquest... com un Diògenes, hi ha el Diògenes de la nostàlgia i el Diògenes global. Jo sóc més de Diògenes nostàlgic. Acumulo més coses, de la nostàlgia.
Jo m'estic preocupant perquè tinc els dos, Sí. És a dir, acumulo...
Tu acumules objectes d'aquests?
Sí.
I en random, que dieu...
Jo alguns, sí. Jo, mira,
És a dir, no tots, evidentment, però la majoria sí.
Jo feia col·lecció...
Següent col·lecció, aviam.
Feia col·lecció de xapes de cervesa. M'agradaven molt.
Sí.
I de tant en tant, en alguna capsa, en trobo tres o quatre.
Ah, però això és xulo,
Jo feia...
Sí, però ja no en faig.
Exacte.
I em sembla com absurd anar-me trobant
No, però és el que deia en David abans, que si tiressis aquestes xapes, tiraries tot l'esforç que has fet bevent cervesa.
Ah, no, doncs les estic.
No, no, perquè a més és que de vegades quan et trobes... És, bé, a veure si arriba aquest punt... Bé, aniré avançant i ja arribarà aquest punt, perquè sé que ho he posat, però no sé en quin moment surt. Però no, perquè ara anava a dir una cosa que està més endavant... La dic perquè m'agrada molt, que és això, no? Que de vegades trobar-te un d'aquests fòssils automàticament i de manera fulgurant, pam, et dibuixen el record dins del teu cap relacionat amb allò. Jo vaig trobar també dins d'una caixa, vaig trobar, atenció, jo feia col·lecció de sobrets de sucre. Ja em diràs quina col·lecció tan ridícula. Però jo feia col·lecció de sobrets de sucre.
Es solidifiquen,
Sí, es va fent... Es va fent un conglomerat. Doncs em vaig trobar, un dia, mirant per allà, em vaig trobar un sobret d'un viatge de final de curs que vaig fer a Amsterdam, tu.
Uau.
Un sobret d'Amsterdam, tot solidificat.
Jo en tinc un de Venècia.
Allò era un bloc granític.
Vols el de Venècia?
No, perquè no vull ja acumular coses d'aquestes.
Que Florian, compte.
Però, hosti, nano, em van venir en aquell moment, aquell viatge, que era una cosa
tot.
Que estava amagada a la memòria, que no... Em va venir tot.
Et ve tot.
Em va venir tot sí, i vaig recordar coses molt interessants. Llavors, pregunta que et formulo, amic acumulador que ens escoltes, Núria Ros, per exemple, tu que acumules, per què tens a l'armari aquella samarreta de bola de drac esgrogueïda i foradada? Per què guardes unes aspirines caducades de l'any 2016, allà, que dius, hòstia, què hi fot, això, aquí? Què hi fa a casa... aquell boli Vic amb el tap rosegat i aquí si li va extingir a la tinta fa molt
és
de temps, no funciona.
Sí, sí.
Per què tens tot això? Aquí passa una cosa. Aquí passa una cosa i arriba el moment de les metàfores. Igual que tens la casa plena de porqueria vetusta, d'aquesta que és de fot una pila d'anys,
sí.
Alguna relíquia d'aquestes que, de fet, no saps ni com la tens allà, que és com un record
Batusta,
totalment enterrat. Sí, sí.
Batusta Morla.
Exacte. Batusta Morla és un gran nom de grup. I com tant. Un record que, això, no?, que tens totalment enterrat al cementiri dels records, que un dia ressuscita.
Mm-hmm.
No? Tu tens la casa plena de porqueria com això, no?, com aquests records. Doncs, escolta, igual que tens aquesta acumulació de coses a casa, dins del teu cap, s'hi acumulen pensaments, neguits, disgustos... pertanyents també a èpoques pretèrites.
Sí,
i tens allà
segur,
tot acumulat, també.
Segur.
I això també ho hem de tirar.
Hi ha portetes.
I això, ho hem de tirar, amics oients, perquè de la mateixa manera que un cop a la setmana, crec que és, el meu barri, com a mínim, crec que és un cop a la setmana, fan la recollida de mobles i trastos vells, i tu baixes i deixes allà els trastos i els mobles, i ho recullen i te n'oblides d'aquella calaixera que ja no et fa cap mena de servei, i et treus un pes de sobre, com deies abans, et sents alliberat, et sents alleujat. Hauria d'haver-hi un cop a la setmana que passessin a recollir neguits, angoixes... Tu t'imagines que això existís?
Jo dic sempre,
un cop a la setmana que passessin a recollir...
Aneu al psicòleg.
És que seria això, eh? És qui t'intenta... De vegades no ho aconsegueixen, però és qui t'intenta arrencar del teu cap, que també s'hi acumula molta merda i molta porqueria, totes aquestes coses. I un cop a la setmana, perquè després... És això. Tu tires la pilota aquesta antiestrès que dèiem, tires el pin, i després arribaran coses noves.
Segur.
I és el mateix. Tu tires disgustos, tires preocupacions, afliccions, i després n'arribaran de noves. Uh-huh. Per tant, hem d'anar renovant i hem d'anar buidant perquè després vinguin les noves i no acabi tot allò acumulat, perquè quan s'acumula molt saps què passa, no?
Capeta.
Correcte.
Ja està, ja ho tenim.
Correcte. I que peti és una cosa que a mi no m'agrada.
No m'agrada.
Els records són... Tu tens el teu cementiri dels records, Joan? Tu tens el teu? Tens el teu cementiri dels records, Núria Ros?
Sí.
Estimats oients que ens escolteu, segur que teniu el vostre cementiri de records, però els records són zombis, eh? Ressusciten. Tornen a cobrar vida amb facilitat. I moltes vegades tornen a cobrar vida a través d'un objecte que tens a casa teva.
Bona,
que has acumulat allà.
Bona.
El sobret de sucre, tu també. Tu, per exemple, amb quin record has hagut d'enfrontar recentment per haver-te trobat un objecte a casa teva?
Uau.
És bona la pregunta, eh?
És bona la pregunta.
Tu no hi havies pensant, també. T'ha vingut un record que potser no volies, o potser sí, és igual, de vegades són bons i de vegades dolents, que han vingut al cap, que han ressuscitat, el record zombi que ha ressuscitat per haver-te trobat un objecte a casa teva. No sé si...
Jo crec que en tenim tots, d'aquests, eh?
Sí, no s'ho acut ara, eh? No s'ho acut.
No,
però segur...
A mi em va passar això amb el sobret de sucre.
Segur.
Tots a tirar coses. Mira, estan pensant i no... Ara no els hi ve
el cap. No, segur, ara no em ve el cap. Però...
No li va el cap, ara.
No.
Això us hauria d'haver passat per WhatsApp un dia abans, perquè poguéssiu pensar bé el record que us va venir, fruit de trobar-vos un
sí,
objecte a casa.
Sí, però t'ho diré mitges. És a dir, per no acabar-me d'espullar del tot aquí en directe. M'he trobat fotografies que m'han fet mal,
clar,
però de records en que m'ho vaig passar molt bé.
Clar, clar, també.
És contradictori, això, eh?
Sí. No, però és que un record
d'un bon
moment
record
en el qual tu vas passar molt bé...
Que ja no hi és, diguem-ne.
Sí. Clar.
Sí.
Les fotografies aquelles de Fotomaton...
Són matadores.
Són matadores, eh?
Doncs mira...
Un dia n'hem de parlar, de les fotografies de Fotomaton.
Eren d'aquestes, sí.
Són matadores, eh? Et poden arruïnar el dia, eh?
Absolutament.
Hosti, tu. Sí. Doncs res, tu, torn per la Paula Amàlia.
Déu meu.
Torn per la Paula Amàlia.
Paula Amàlia, Guillem Balart i Ferran Utzet, que ens presenten la nostra ciutat. Què ens has posat, José? M'agrada això, eh?
I l'altra media amb pinces de metal. Ja és un clàssico.
Parlàvem d'ells. Vetusta Morla. Vols que deixi la secció amb Vetusta Morla?
Vetusta Morla m'agrada molt. Doncs... I el nom del grup és brutal.
Sí.
Està molt ben trobat.
A mi m'agrada molt.
Està molt ben trobat. Només dient-te Vetusta Morla,
ja
arribes a molta gent.
Sí.
Després ells triaran, no? Després et poden agradar o no les cançons, però ja arribes a molta gent només amb el nom.
És així.
Els noms
és
són
així.
Molt importants.
David Balaguer, ell que t'ho diria, per tant, moltes gràcies, eh?
De res, que vagi
bé. La propera setmana. Acabem amb Vetusta Morla. Fins ara, Núria, gràcies.
Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, Inspira i Expira Jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
5 minuts que passen de les 11 del matí, no, de 2:15 del matí.
Aquesta obra du per títol La nostra ciutat. Des de la finestra de casa meva puc veure el teu cap mentre les nits fas els deures a la teva habitació.
Ah, mare meva.
Però què feu aquí, si encara no us toca? Fora! Fora! Fora!
No és magnífica?
Preciosa.
Podem dir que és una terra de les més antigues del món. Estem orgullosos.
Em sembla que aclarirà.
Què hi diu el teu genoll?
Que aclarirà, crec.
Així sí. M'agrada. Que Déu us escolti.
Mama, saps què és el que més m'agrada del món? Els diners.
Amorza!
Què? Ves als diaris que haig de saber.
Una ciutat molt normal, si m'ho demanen. Amb un comportament...
La ciutat, la vida, el temps, la mort... Rosa Renom t'agafa de la mà amb la mateixa dosi de duresa que de tendresa i et transporta allà on comença tot, a Grover's Corners. 15 actors del d'un escenari i la vida quotidiana, les seves pors i els seus encerts. Això és La nostra ciutat. Una mirada a lo familiar, perquè tots en tenim de relacions, a lo habitual del passar de la vida sense adonar-nos que, precisament, segueix passant. Que no s'atura. Un muntatge estètic i gairebé coreogràfic que vacila entre la senzillesa rutinària i l'explosivitat de lo emotiu. Rosa Renom, Guillem Balart, Paula Amàlia, emocionada i emotiva, Rosa Boladeres... 15 noms de l'escena catalana dirigits per Ferran Utzet que et deixen glaçat per un tram final que posa sentit a l'esdevenir del temps i a una senzillesa d'una complexitat quasi imperceptible. Guillem Balart, Paula Amàlia, Ferran Utzet, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Porteu gairebé una setmana, no, porteu una setmana ja, no?, al Teatre Lliure. Com estan en això? Com estan en la nostra ciutat?
Jo ara estic una setmana descansant, finalment. Sí, de manera que els que estan allà cara a cara amb el públic són els actors i però estem molt contents de la rebuda i de com estaran.
Guillem, Paula.
És molt bonic, no?, perquè surts i la gent surt emocionada, s'emociona amb nosaltres.
Molt.
I és molt bonic de fer, som 15, que és una cosa que normalment no passa dalt d'un escenari. No? Nosaltres dalt de l'escenari també sentim aquesta cosa com de comunitat i la veritat és que està sent molt bonic de fer, no?
Sí, jo sobretot també el poder fer una obra amb tantíssim repartiment de l'escenari i és un plaer. És un
i amb
plaer.
Noms de l'escena catalana que són brutals, no?
Sí.
Acabeu esgotats de l'obra, emocionalment parlant?
Sí, una mica. És una d'aquestes obres que després fer una birra et ve de gust. Com per, no?, peixar tot una mica les revolucions i poder anar a dormir, perquè si no arribes a casa i fas, bueno, i ara què faig? No? Però una mica.
Sí. Sí, perquè sobretot el tercer acte de l'obra hi ha un gir que de cop és com que el primer i el segon acte et va desplegant tota la vida a la ciutat. D'alguna manera també sembla que no estigui passant molt res, simplement el que reparteix la llet, els nens que surten del col·le, les mares que preparen, els pares que tornen, no? I es va desplegant i llavors el tercer acte, amb el recorregut de l'Emily, doncs et fa l'estocada final.
La coneixíeu, l'obra?
Jo no.
Jo tampoc.
Sí, perquè la vaig proposar al Teatre Lliure, diguem, però la vaig conèixer no fa tant, me la va passar una de les actrius que participa al muntatge, que és la Jenny Beecraft, que és una actriu de Chicago, però que viu a Catalunya des de fa 20 anys, jo crec, i que jo havia treballat en una obra que es va fer a la Biblioteca de Catalunya, que es deia Translations, i on ella hi feia un paper molt, molt bonic, i quan va acabar les representacions em va donar aquest text, me'l va regalar així com a regal de comiat i em va dir que trobava que era un text que sabia fer a Catalunya i que per la meva manera de fer, de dirigir, que em podia agradar. I efectivament el vaig trobar extraordinari.
Una obra en tres actes, ara ens ho deia en Guillem Balart, que els dos primers relata molt aquesta quotidianitat, ens deia en Guillem, em sembla que no passi res, però que t'atrapen. Per què? Perquè jo encara tinc al cap el per què.
El perquè. És una obra que sembla senzilla, però no ho és. Té molta sabidoria dramàtica. De fet, l'Eduard Albee, que és aquest dramaturg molt, molt important dels Estats Units, que representa més que el Thornton Wilder, diu que és la millor obra americana que s'ha escrit mai. I alhora, jo penso que potser la resposta que m'agrada donar és perquè és una obra que tu no has d'entrar-hi, sinó que l'obra entra en tu. Que això m'ho va dir el Joan Llago, com va venir a veure l'obra, i trobo que és una manera molt fina de descriure-ho. L'obra t'atravessa, estàs amb les defenses activades en altres llocs, i se't fica a dintre, i de cop t'emociones moltíssim perquè la tens a dins, no? I tu estàs amb aquella gent d'aquesta manera.
Jo no sé si ho fa, això que diu el Ferran, no sé si ho fa el fet que, no, que tu com a espectador has d'imaginar tot allò que et proposen els actors, sobretot la regidora, no? Que et va dient aquí hi ha aquesta casa, aquí hi ha aquesta altra, aquí hi ha una noguera, aquí hi ha un jardí i l'espai és buit, i crec que això aboca tanta imaginació que de cop et deixes portar. A mi em va passar l'altre dia que encara no havíem estrenat allò, ultimant una mica els assajos, i vaig apartar-me un moment, vaig veure la Rosa Renom a l'inici com d'alguna manera presenta l'obra, i res, en un minut, jo ja hi era. Vull dir que és algo que et deixen portar i és que ja hi era. I no hi ha res. És ella explicant-te la vida i com això començarà, no?
Tu et passa una mica això també, Paula?
Sí, al final crec que és una obra que parla de no, ho diem sempre, de vegades la gent diu, ostres, és curiós perquè en un inici sembla que no hi hagi conflicte. I no té una gran tragèdia, aparentment. Crec que sí que la té. I crec que és la gran tragèdia que podem viure tots, no? Que és un punt de perdre't el present, de que la vida se t'escapi entre els dits i no te n'adonis. I crec que per això també sembla com, ai, no passa res, no passa res, però arriba el tercer acte i et fa com nyac, i et toca, i no t'ho esperes. I és un tercer acte, de sobte, bastant inesperat, també, perquè parla de conflictes molt humans i del dia a dia, i com el dia a dia pot esdevenir una gran tragèdia si al final te'l perds, no ho sé. Sí.
Ahir vaig tenir la sensació, i vull comentar-ho més amb la Paula, que potser sí que et ve més d'aquest món, potser, que és una... És un musical sense ser cantat.
A veure, tampoc... Sí, hi ha cançons, exacte. O sigui, sí, crec que és una obra de teatre amb cançons. No sé si entraria dins...
No, però no em refereixo... És a dir, hi ha música? Sí, hi ha música. Però és com molt coreogràfic tot.
Clar, bueno, al final, el no haver-hi espai... O sigui, és un espai que és un no-espai, i això potser t'ho podrà explicar millor el Ferran, però sí que crec que, al final, nosaltres també, els nostres cossos estan molt despullats, i al final hi ha coses, hi ha una quotidianitat que quan tens objectes et pots apoyar, que nosaltres això no ho tenim. Estem molt, molt deixats de la mà de Déu en el bon sentit, i llavors que, també crec que la paraula i el cos de l'actor prenen més importància, i a part hi ha música, vull dir que sí, que més o menys, no ho sé, què penseu?
jo una de les coses que sí que penso és que...
És un poble en moviment.
Sí.
Tu veus aquell moviment.
Veus aquell moviment i
jo penso... Ciutat, perdó.
Que, molt. Ciutat. Doncs jo penso que un dels motius que expliquen l'èxit dels musicals és que posa molta gent a l'escenari, també. I que llavors tu com a espectador reps molta energia. És indiscutible que l'energia que et comunica, doncs... una companyia de 15 actors és molt gran. I llavors, jo en aquest sentit penso que sí que és en record dels musicals, però els musicals són els que han entès que la gent va al teatre a veure molta gent, també, no? A veure molta energia, i al final monòlegs, a mi m'encanten, i n'he fet molts, però molt sovint també per qüestions pressupostàries, diguem, no només pel gust. I llavors jo penso que el teatre s'equivoca si limita el número d'actors a l'escenari, perquè el més important del teatre són els actors, els anem a veure, són gent valenta que s'atreveix a estar en un escenari a mostrar-se cada nit, i que quants més n'hi ha, més, hòstia, més meravellós, no?
Ferran, com ha estat dirigir? Quins actorassos i estriuasses com aquests?
Ha estat meravellós. Bueno, ha estat un procés d'assajos realment extraordinari, sí. perquè aquesta cosa que deia ara, no? De que aquest fet que als espectadors ens agrada, a mi personalment m'agrada, veure molta gent a l'escenari, doncs també replica en els assajos. Vull dir, penso que la gent de teatre ens agrada crear famílies teatrals, uh-huh. i quan aquestes famílies són nombroses, intergeneracionals, generoses i benvingudes, és un gran plaer. Ha estat realment molt divertit, i molt, hi ha hagut molta companyonia, molt de respecte, molt d'amor, que al final la gent de teatre, jo crec que necessitem aquestes famílies teatrals per ser feliços, i en aquest cas crec que hi ha estat.
M'apuntaven tant el Guillem com la Paula, i vull preguntar-t'ho també això. Qui no m'ho entengui, que vagi a veure-la, perquè a part de gaudir d'una obra espectacular, m'entendrà el que vull dir. Per què no usar ni un plat?
Això és una proposta del propi autor, diguem. Sí? Que el muntatge canònic... Nosaltres hem intentat fer un muntatge, ja que era la primera vegada que es feia a Catalunya, uh-huh. De forma professional, que d'alguna manera respectés l'essència, que als Estats Units és absolutament present en l'imaginari col·lectiu, i aquí encara no. Llavors, això vol dir respectar les acotacions de l'autor, que són molt clares i que demana un escenari buit, sense objectes, que l'escena entre els enamorats, quan es troben, no?, la Paula i el Guillem, uh-huh. al pis de dalt, que parlen de balcó, sigui amb els actors posats a dues escales de fuster, de pintor. I...
És preciós,
sí, allò és preciós, i és una imatge molt icònica, no? I que tota la utilleria sigui substituïda per mímica. Llavors, això ho hem respectat, i jo penso que és crucial respectar-ho, perquè ho apuntava abans el Guillem. El fet que t'hagis d'imaginar tota l'acció, el lloc on passa l'obra, el context en el qual passes...
Perquè sentir-ho sí que ho sentim.
Ho sentim, però
és molt xulo.
Estimules la imaginació, no? Uh-huh. I alhora, el que fas és recordar constantment als espectadors que allò és una obra de teatre, i acaba passant una cosa que és molt bonica, que és que tu et vas distanciant constantment de l'obra, perquè hi ha un narrador que et va dient el que passa, perquè no hi ha objectes, perquè no hi ha res, no? És molt despullada. I aleshores t'acabes relacionant molt amb les preguntes que et fa l'espectacle des de la teva pròpia vivència. I jo penso que al final, sí, plores perquè els hi passa als personatges, però també plores una mica per tu, perquè és molt difícil estar a l'alçada de la vida, no?
Que és una mica el que deia la Paula, no? Que et fiquen el dit a la llaga una miqueta. La Paula i en Guillem havien treballat junts, ja o no?
Bueno, vam fer una mena d'experiment amb en Roger Bernat. Mm? No sí. sé si ho havíeu vist, allò de Terra Baixa...
Sí.
Vam coincidir, no ens coneixíem, vam coincidir fugazment, perquè era una cosa que es feia d'allò... Tu arribaves al teatre, et posaves els cascos i sorties a l'escenari. I el Guillem era el Manelic i era la Marta. Però res, va ser un dia de... Hola, què tal? Soc la Paula. Adéu.
Adéu, sí, sí. Era molt fort. Arribaves amb una... Hi havia una pissarra i et posava Manelic és tal, Marta tal, el Sebastià tal, no? I trobaves allà, i amb uns pinganillos, i vam fer això, però clar, res...
I després ja no ens vam tornar a trobar fins al primer dia d'assajos. Com a tal, no havíem treballat mai junts.
Sí.
Val, doncs com s'aconsegueix aquesta complicitat que teniu de l'escenari, no només per fer d'enamorats, com ara ens deia en Ferran, sinó per fer d'enamorats des de l'inici fins al final?
No ho sé. Com s'aconsegueix?
Perquè aquest enamorament molt preadolescent,
sí,
es nota, i jo crec que això precisament és el que denota màxima complicitat del de l'escenari.
Jo crec que per mi són dues coses. Jo crec que el text explica des d'un lloc molt naïf, molt bonic, molt, no sé, l'amor que tenen els dos personatges, no? I va passant pels diferents moments de la seva vida, sense fer spoilers, però es fan grans i segueixen un amor molt bonic. I alhora passa, jo estic molt contenta de treballar amb el Guillem, perquè sí, ja ho hem parlat algun cop, no sé, de vegades connectes amb gent i és molt fàcil i és molt bonic. I tens la sensació que estàs sostingut tota l'estona, passi el que passi. I és molt divertit quan trobes algú amb qui sortir a l'escenari i crear tot això. No sé, jo estic molt contenta.
Sí, jo crec que això genera també quan... És que assajant ja amb no sé com dir-ho, ràpid ho veus, no?
Sí.
Hi ha algú com que no... et pots saber més el text o menys, o tenir una idea preconcebida o una altra, però ja és, algun, és com algo energètic, que no, crec que no és ni cap tècnica ni cap... És un vincle que genera...
Sí, és... que de sobte fas clic i, sí. I funciona.
Sí. Sí.
Anem a jugar una mica. Us agradaria, no sé, d'aquí 10 anys ser un altre personatge de l'obra?
Ah! Sí.
Jo el pare web. Jo el pare web. Jo el pare web.
Ferran, apunta't això.
Ho apunto, prenc nota. In constant sorrow through his
day, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble. A més, em poseu aquest tipus de música que a mi m'encanta i ja ho tenim tot el còctel perfecte. Bob Dylan, Ben Harper, Tom Waits, Johnny Cash, entre molts d'altres, que van sonant durant l'espectacle.
Bé, això és la inspiració, diguem. Uh-huh. Després la direcció musical els ha fet seus i se'ls ha provisionat.
Després escoltarem un altre que sí que sona durant l'espectacle i que posa la pell de gallina.
Sí, però hi ha hagut una feina molt, molt bonica, jo crec, del Carles Pedregós i del Guillem Rodríguez, que s'han encarregat de l'espai sonor, i que veu d'aquest espai musical tan, tan ric, no?, i tan suggerent de... que va del country, el bluegrass, la tradició aquesta tan connectada també amb la música irlandesa, i sí que és molt, molt potent.
Et preguntava abans pel no atrizzo,
sí.
O pel mínim, i em deies que havia respectat molt la idea de l'autor. També en el text?
Amb el text hem fet una mica de dramatúrgia. Jo penso que amb els textos clàssics és important intervenir una mica. En aquest cas han estat intervencions molt menors, d'agilitzar una mica algunes escenes, de desplaçar, de donar una mica més de relleu a alguns personatges secundaris, de tancar una mica més l'univers. I bé, també l'obra inicialment té 25 personatges, doncs alguns els hem ajuntat, hem fet... però hem mantingut molt l'essència, penso, del text original, i perquè era una de les principals preocupacions, presentar en societat aquesta obra que no es coneixia i que jo penso que val la pena que pertanyi a l'imaginari col·lectiu, igual que tota la gent de teatre, més o menys, o molta gent de teatre la coneix perquè es fa molt en teatre amateur, en escoles de teatre, però el gran públic no. I...
Li preguntava abans en Ferran com havia estat dirigir 15 persones que formen part d'aquesta companyia per aquesta obra de teatre, La nostra ciutat. Us ho vull preguntar a vosaltres, com ha estat ser dirigits... Ara faig una d'aquelles preguntes que sempre penso, us imagineu, que diu fatal.
podria passar, no?
Prefereixo no contestar la pregunta. Com molt violent.
Sí, no?
La següent.
No, va, sí.
Ha estat meravellós. O sigui, al final, per mi... Jo què sé, jo crec que som 15 persones i podria haver sortit fatal, perquè al final tu també eres un pare de sa mare, jo què sé... I ha sortit molt bé, hem creat una família, jo crec, preciosa, i gran part també és pel Ferran, perquè al final ets el capità del barco, no? I és molt fàcil, i és una persona que escolta moltíssim, i com a actor això també et sents com... És un lloc molt confortable on treballar, i és molt bonic, és molt agradable, no sé.
Sí, sí, és que... Em sumo això, sí, com... És un joc, no? Es genera com un joc fàcil i on hem de seguir unes regles, diguéssim, que hi ha marcades, i a partir d'aquí doncs hi ha certa llibertat per jugar i per connectar, i és fàcil, ha sigut fàcil. Jo em pensava, dic, buah, 15, ja veuràs aquí per, no?, per quadrar una mica tot i, no sé, molt...
Per mi és preciós veure com el Ferran ens mira als assajos. És meravellós mirar qui està fent l'escena, però si tu mires la cara del Ferran mentre...
També està interpretant.
És preciós. Perquè ho viu, tot lo dramàtic, ho pateix i tot lo... I riu, i és molt bonic de veure. Sí.
Bueno, és que abans m'he quedat amb ganes de dir una cosa, que és que quan assajàvem... Clar, el públic no veu els assajos, que són espais molt meravellosos, no? Però que necessàriament han de ser tancats i han de ser recollits. I bueno, la dinàmica pot canviar, però essencialment doncs fas l'escena i llavors a vegades el director para una mica i diu, ostres, aquí això, aquí allò altre. O a vegades la fas sencera i després la comentes, no?, amb els actors, el que t'ha semblat, com us heu trobat, sí. I jo me'n recordo molt d'un dia que vam passar no sé quina escena de les que tenen junts i que l'únic que vaig ser capaç de dir de l'emoció que sentia és, hòstia, que quin plaer veure-us actuar junts. Sí, perquè, perquè realment, ostres, és la interpretació no és només explicar una cosa, sinó fer una petita creació allà davant, no?, energètica, i realment ha estat molt, molt bonic veure'ls, compartir amb ells aquest procés d'assajos, no?
Jo dic, i ho torno i ho remarco, els 15 actors i actrius que formen part de l'elenc d'aquesta obra em van flipar. Ara, Rosa Renom, deixeu-me jugar-hi, no té nom, el que fa no té nom. És així. Ahir s'asseia en aquesta cadira Ferran Sergi Belbel. Uh-huh. I parlàvem amb ell de Hamlet 01.
Sí.
I no sé si perquè l'he vist fa poc, vaig pensar, hosti, el que fa Rosa Renom té molt de Shakespearean, no? Que és un personatge que t'agafa de la mà i et porta...
Sí, sí, és
No sé, em pots dir...
No, penso que sí.
No tens ni punyetera idea de teatre.
No, Shakespeare tot sovint posa un personatge que fa com de pròleg, no? Que fa l'efecte aquest del... Això penso que té un nom, justament el Sergi, que és tan... Hòstia, que tan savi, segur que sap el terme exacte, no? Però el que fa el Gandalf, el Senyor dels Anells, no? Que és com el que introdueix el personatge a dins de la història, no? I llavors és molt Shakespearean, això, perquè és, conduir-te per un món nou de ficció. Mm-hmm. I la Rosa és extraordinària, està parlant davant de 700 persones com si estigués al menjador a casa seva.
És brutal, és brutal. Abans jugava una miqueta amb la Paula, amb en Guillem, vull acabar jugant amb ells, però abans, Ferran, fins al 12 de novembre al Teatre Lliure, després, gira?
Després, té una mica de gira, el que passa és que no sé exactament les dates, està confirmat, però sí, la
però hi haurà gira, eh?
Sí.
Val. Deia que volia jugar una mica amb en Guillem i amb la Paula. Si la nostra ciutat, ja que vosaltres ens feu sentir tan des del pati de butaques, si la nostra ciutat fos un sentiment, quin seria?
Ui.
Nostàlgia.
Sí, ja anava a dir melancolia, sí, totalment.
M'heu fet ràpid, això. Sí. I com que m'heu fet ràpid, sempre faré allò que faig que m'agrada. Guillem, projectes?
Projectes. A finals de novembre comencem a assajar els Watson, amb la Paula.
Sí. També. Sí, ens tornarem a trobar.
Ens anem a trobar.
Boníssim.
I dirigeix el Josep Maria Mestres a la Sala Gran del Nacional. I després, a finals de la temporada, hi ha una cosa que fa l'Oriol Brogi, que és l'última del Guaix d'Imó Abad, precisament una obra sobre el conflicte Israel-Palestina, sobre dos que s'enamoren, un jueu, o sigui, un alemany d'origen jueu que estudia a Nova York i s'enamora d'una dona palestina que està fent un projecte allà de final de carrera, també.
Perquè la gent ens entengui, és l'autor d'incendi, el dramaturg d'incendis.
Sí, és l'autor d'incendis i és l'última gran obra seva. Val. I la muntarem a la Perla.
Uau. Paula.
Doncs els Watson.
Els Watson.
I després, una cosa audiovisual, però encara no puc dir què és perquè no està anunciat. Doncs...
I Eufòria?
No ho sé. En principi, no ho sé. No ho sé. Per dates es pogués encap, no ho sé.
Val.
No tinc ni idea, ara mateix.
De moment, Guillem Balart, Paula Amàlia, que els podem veure al Teatre Lliure, juntament amb tots els altres actors i actrius, fins al 12 de novembre amb la nostra ciutat. Ferran Utzet, moltíssimes gràcies a tots tres per venir a presentar aquesta obra avui a la Caravana. Que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies.
Un plaer, gràcies.
Merci.
Aquesta manera de fer, de dir, de ser, assenten sols, mentre onades de tot envolten. I aquest feix de llum
segur.